El matí de Catalunya Ràdio amb Albert Segura.
Són 2:15 del matí. A Catalunya hi ha 12 centres educatius que segreguen per sexe, és a dir, que els alumnes són o tot nens o tots nenes. Aquestes escoles reben 30 milions d'euros cada any en concepte de concert econòmic, però el Departament d'Educació ha anunciat que al febrer aprovarà un decret que regularà els concerts i que comportarà que el curs 2020-2021 bona part de les escoles catalanes que segreguen per sexe o per raó econòmica, és a dir, que cobren quotes desproporcionades, perdran els concerts. Carles Martínez és el secretari de Polítiques Educatives.
Que aquells centres que segreguen per sexe, per gènere, deixaran d'estar concertats, o aquells centres que segreguin per capacitat econòmica de les famílies també ho deixaran de ser.
Amb tot, la retirada del concert als centres que segreguen per gènere i els que cobren quotes abusives a les famílies s'haurà de fer de forma progressiva perquè s'ha de donar un període de transitorietat. La segregació de nens i nenes en escoles diferents és una rèmora del passat? Si anem cap a una societat més inclusiva, amb igualtat d'oportunitats i coeducació entre persones, per què perviuen els centres segregats? Per parlar tot plegat, hem convidat avui el José Manuel Prats, president de la FAPEL, que és la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Escoles Lliures de Catalunya, i a la Belén Tascón, que és presidenta de la FAPAC, la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya. Bon dia a tots dos.
Bon dia.
Què tal, bon dia.
Benvinguts al matí de Catalunya Ràdio. Per què han d'existir escoles que segreguin per sexe, senyor Prats?
I la resposta és molt fàcil, per què no? És a dir, la pedagogia que fan les escoles que diferencien per sexe és una pedagogia vàlida, absolutament normal, que dona resultats igualment i, a més, respon fonamentalment a la llibertat dels pares i de les mares de voler triar l'educació que volen pels seus fills. I, per tant, doncs, aquesta és la raó fonamental per la qual aquest tipus d'escoles han d'existir mentre hi hagi famílies que les demandin.
Senyora Tascón, vostè ja està d'acord? Creu que la segregació és un bon sistema educatiu?
No, evidentment. La segregació no és cap sistema educatiu. Nosaltres pensem i estem aquí per valorar precisament doncs, la inclusió en tota l'escola, que són els valors fonamentals com a persones que hem d'educar. I precisament perquè tenim molta segregació educativa, tenim un sistema molt, molt desegregat que no ens acompanya a la cohesió social, sinó tot el contrari, no? Pensem que, bueno, que el que s'han de fer des de les autoritats educatives doncs, és fer una lluita constant, directa i acurada doncs, a qualsevol tipus de segregació.
El que passa és que jo volia afegir que l'educació diferenciada no segrega. Des del punt de vista del negatiu, que estem parlant, doncs, per exemple, des del pacte de contra la segregació, es contempla la segregació bàsicament socioeconòmica, residencial, i que evidentment té uns efectes negatius. Nosaltres estem al pacte contra la segregació i a les comissions treballant aquest tema i evidentment estem en contra d'aquesta segregació i lluitem per això. La diferenciada no segrega, és a dir, quan si segrega, si fos la del passat, la que deies tu, aquesta rèmora del passat, quan el que feien era separar nois i noies i tenien les noies un currículum determinat i els nois un altre tipus de currículum. Això ja no és així des de fa moltíssims anys. De fet, aquestes escoles neixen amb uns currículums exactament iguals per nois i noies, que precisament doncs, des del punt de vista de l'ONU i de la UNESCO, aquest tipus d'educació no s'agrega perquè precisament en aquest moment les pràctiques que hi ha a Catalunya i a Espanya i a la resta d'Europa fan que nois i noies rebin el mateix currículum, les mateixes oportunitats, i és una forma més, doncs, en el cas dels nois, afavorir l'èxit escolar. No és una cosa de Catalunya, sinó la de la resta del món. I en el cas de les noies també la igualtat d'oportunitats i també, doncs, moltes vegades de treure estereotips de gènere, encara que sembla el contrari, precisament perquè es personalitza.
Els que són favorables, partidaris de la segregació per sexe, diuen que els nens i nenes tenen ritmes d'aprenentatge diferents i, per tant, per atendre'ls millor cal posar-los en centres diferents perquè així obtindran més bons resultats acadèmics.
Sí, és una de les raons, no només aquesta. És a dir, el tema dels resultats acadèmics pot ser millor o pitjor. És evident que hi ha moltes escoles mixtes que tenen estupendos resultats, com demostra cada any les notes de selectivitat i les proves de competències bàsiques. Els resultats no és la panacea per aquest tipus d'escoles. Simplement bàsicament és el dret dels pares a triar aquest model educatiu, que es presenta amb igualtat de condicions en aquest moment il·legalment, a més, vull dir, no és un problema d'il·legalitat, no estan en la legalitat, sinó que estan recolzats per tots els les declaracions de l'ONU, estan per totes les sentències del Tribunal Constitucional, la Constitució, la LOE, etcètera, i fins i tot també doncs, la LEC, que no la rebutja en absolut, sinó que al contrari fa que la coeducació sigui preferent, però evidentment deixa oberta la porta a fer educació diferenciada en igualtat de condicions.
Senyor Tascón, hi està d'acord?
Pues una altra vegada, no, clar, evidentment no estem d'acord, no? O sigui, partint
però per això és important,
sí, per escoltar
arguments
partint de posicions diferencials, no? Primer hauríem de veure doncs, que totes les escoles, no? Les escoles concertades, no? Doncs ens estan segregant, és a dir, les dades així ens ho diuen, és a dir, el 80%, 85% de les persones dels infants immigrants, doncs estan a l'escola pública, no estan a l'escola concertada. A Barcelona, o sigui, les escoles públiques tenen nens que tenen beques menjador 4 vegades més que les concertades. Veiem que les nens sanitats educatives tipus A, és a dir, les d'aprenentatge, etcètera, també estan majoritàriament a escoles públiques o a la concertada, és a dir, que la segregació existeix. Això és un fet que no hem de negar. Dintre de segregació, doncs, hi ha diferents. Hi ha la segregació per raó de gènere, la segregació per motius socioeconòmics, la segregació per motius religiosos, no? Qualsevol educació que ens separi doncs, aquests grups, estem segregant. Aquesta és la realitat. Això és així, és a dir, és una realitat, no podem fer-ho de l'altra manera, no? Llavors, doncs, el que volem, no?, i el que hem de donar la volta és precisament a que l'administració pública, el que es faci càrrec, és de que el que ha de primar és l'educació pública, i per primar l'educació pública, evidentment, el que ha de fer és reduir els concerts educatius en totes les línies, i no reduir només i exclusivament uns i no uns altres, sinó en tot en general. Per què? Perquè sí que és veritat que així ho han dit les sentències, l'última sentència del Tribunal Constitucional, no? Però s'han de reduir aquests concerts educatius si no volen tenir una segregació superior, una segregació educativa superior a la residencial. La segregació residencial no la podem corregir amb mesures educatives, però sí la resta. El senyor Prats oblida moltes coses, no? Oblida, doncs, com per exemple, que també es vincula a la Convenció sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació cap a les dones. És un tractat que està signat i que ens diu que l'educació no ha de ser diferent, sinó que és igual per tothom. I per què? Perquè en el moment en què nosaltres estem separant nens i nenes en una classe, òbviament, hi ha algun fet, o bé suposem que es distreuen més, no?, perquè hi apareix l'atracció sexual, amb la qual cosa doncs estem negant, no?, o sigui, estem dient que han de ser tots heteronormatius, estem negant una sèrie de drets, no?, sobre les persones, sobre el col·lectiu LGTB, o per altra banda estem dient que els nens i les nenes doncs són diferents, no? O sigui, que ja en la base, en la mateixa base d'aquesta discussió hi ha una diferenciació i una discriminació. Però miri, nosaltres el que ens agradaria és una mica doncs posar en solfa aquesta proposta, no? La proposta que fa, doncs, que es fa des del Departament d'Educació, no? I que nosaltres, doncs, tot i que podem dir moltes coses, el que veiem, doncs, que miri, que ens preocupa molt, perquè veiem que és un anunci que té pura estètica. Pura estètica, ja que el Departament d'Educació sap perfectament en aquests moments que el Tribunal Constitucional ha prohibit eliminar els concerts a escoles per el simple fet de que s'agreguen per sexe. Ens agradi o no ens agradi, aquesta és la realitat. I el que ens agradaria és ser capaços de portar un debat honest, un debat sincer en relació amb l'escola concertada i com aquesta doncs, és la font intrínseca de segregació i neix d'aquí. Això no significa doncs, que no hi hagi altres fonts, però neix d'aquí.
Jo diria que has tocat molts temes, Belén, i per començar, el tema de treure els concerts, jo penso que, en primer lloc, nosaltres el que volem no és que es treguin els concerts ni que es millorin, sinó que es financiï millor l'educació per tothom, és a dir, que les escoles públiques, les escoles concertades tinguin una millor finançació, precisament perquè totes les famílies que no poden accedir en aquest moment perquè el govern no financia suficientment l'escola, doncs puguin accedir a una plaça escolar la que vulguin, la que desitgin, la que més els agradi, la que més els convingui, perquè en això està el dret. Després, els nens i nenes no són iguals, i això és suficient veure qualsevol jardí, qualsevol pati, qualsevol parc, per veure que uns nens i nenes tenen diferències i, per tant, doncs, es poden tractar de forma diferent i es poden educar de forma igualitària i de forma diferenciada. I després, una altra cosa, el tema que has dit sobre les declaracions de fins a la sentència del Tribunal Constitucional, no només això, això està basada en una llei i en una Constitució. Vull dir que en aquest moment el departament sap perfectament i ho coneix que les lleis no estan a favor de que ells puguin fer aquest decret eliminar els concerts. Nosaltres el que vulguem és que és perquè eliminar la segregació passi per finançar millor tot el sistema. I nosaltres no estem en contra de ningú, no estem en contra doncs, de l'escola pública, ni de l'escola concertada, ni de l'escola de ningú. Estem en favor de que la gent pugui triar, els nens i nenes puguin anar a l'escola que desitgin els seus pares i de la forma més lliure possible i sense pagar res, econòmicament sense pagar res.
És que, bueno, nosaltres també hem de dir que això no és ben bé així, és a dir, la Constitució, doncs, l'article 27 i les diferents punts que el desenvolupen, ens diu clarament doncs, que tots els infants tenen dret a l'educació, que aquesta educació doncs, és gratuïta i que és universal. I, per altra banda, contempla en una altra esfera, no? Això seria un dret de prestació, de com s'ha de prestar, i una altra esfera, que seria el dret de la llibertat, doncs, a que cada família pot escollir aquella educació d'acord amb els seus valors. Però, en cap cas, i això la sentència del Tribunal Constitucional també ho han deixat molt clar, doncs s'ha de finançar totes les escoles privades que escolleixin les famílies. Això ho deixa molt clar, perquè això ja no estem parlant. És a dir, l'escola pública ja reconeix aquesta formació religiosa, no només en el catolicisme, sinó en la resta de religions en les quals hi ha un conveni amb l'Estat. No? Ja ho reconeix, és a dir, que aquests mínims ja els tenim coberts per l'educació pública. La resta, si jo vull un plus, aquest plus és un privilegi i aquest plus ens ho hem de pagar les famílies individualment perquè sí que la Constitució ens reconeix aquesta llibertat de creació de centre en tots els nivells. Però són dues coses molt diferents i jo crec que jo no tinc dret ni a la prestació que l'Estat em pagui l'educació privada que jo vull per als meus fills i filles. Això jo no tinc aquest dret. Tinc dret a l'escolarització.
Des de la LODE existeix això i per tant és un dret.
Una cosa, no és un dret. Els drets, no, perdoni, és que no és un dret. El dret de prestació ho diu claríssimament la Constitució el que és i una altra cosa és la llibertat individual que té cadascú. Són dues coses molt diferents. Un dret de prestació no cau en una llibertat. Vostè té tota la llibertat i que els seus fills i filles vagin a l'escola que vostè escolleixi per ells. Però no que siguin finançades per a l'Estat. Només faltaria. L'Estat no ha d'acudir on la demanda n'hi hagi. Ha de tenir les seves escoles i ha de garantir el que diu la Constitució, que és que els seus fills i filles estiguin educats doncs, amb la formació religiosa que vostè consideri pertinent, que ja sigui el catolicisme,
Això és interessantíssim. Per exemple, jo voldria posar l'exemple de França, la laica França, diguéssim. Vull dir que és un estat laic, no confessional, sinó que va més enllà i és un estat laic. A França, l'educació, diguéssim, els pares i mares no paguen res. Van a l'escola que desitgen. Hi ha escoles públiques i hi ha escoles concertades, també. La diferència quina és? Que allà ningú nota la diferència perquè el 100% de l'escolarització està pagada per l'Estat. A través del sou dels professors els paga l'Estat i els edificis i el manteniment el paga l'Ajuntament. I, per tant, cap pare pot dir, mira, jo trio aquesta escola pública que està concertada, però aquesta concertada ha de pagar uns diners. A França, a la secundària, el 22% dels nois van a escoles religioses, que són concertades, de titularitat privada. Per tant, jo crec que és un model que el resta d'Europa també existeix, a Bèlgica està cada cop més amunt, a Holanda, a Dinamarca estan fent coses. La col·laboració pública o privada en la prestació de serveis públics, que jo sé que tu estàs absolutament en contra d'aquest principi, jo penso que és una cosa que millora la societat, absolutament. Sempre que es faci bé, evidentment. Doncs, els principis de Vidjan, que vosaltres citeu, i evidentment són uns principis molt interessants i que l'última resolució de l'ONU ha recollit, parla sobre la col·laboració público-privada, però fonamentalment el que parla és del control, i a Espanya està molt controlat, a Catalunya està molt controlat el que fan a les escoles, a través dels pressupostos, a través de l'admissió d'alumnes, a través de la rendició de comptes, i per tant jo penso que val la pena. El senyor Quissoré sí, que va ser l'últim relator abans de l'actual relatora, posava com a exemple el positiu els concerts, el sistema públic o privat de col·laboració dels concerts. Nosaltres anem més enllà, no només això, sinó que a més s'ha de finançar correctament, no només la concertada, sinó evidentment la pública també, perquè s'ha de fer el que diem el pacte contra la segregació. No pot ser que famílies que vulguin triar una escola s'hagin de quedar al seu barri, s'hagin de quedar a la seva escola i que hi hagi aquesta segregació. I evidentment jo estic d'acord amb que l'educació no pot resoldre tot, i moltes vegades El que fem és resoldre a través de l'educació polítiques que s'han resolt a través d'altres sistemes, habitatge, empresa, que la gent tingui sous dignes, feina, que pugui viure allà on vol viure, que tingui dignitat, etc, etc. També passa per, és una prèvia a rebre una bona educació allà on vulguin rebre-la, i evidentment gratuïtament, que és el que la Constitució garanteix.
Senyor Prats, quina serà la conseqüència d'aquest anunci del conseller d'Educació Josep Bargalló d'eliminar el concert als centres que fan segregació per sexes? Tancaran?
Aviam, de moment ha fet una convocatòria, una consulta, diguéssim, per escoltar les parts. Nosaltres hem demanat ja hora des de fa unes setmanes i estem pendents de que doncs, la conselleria ens demani l'opinió d'alguna manera i ens pregunti què vol fer. Nosaltres el que pensem és que aquest decret no pot tirar endavant, precisament perquè les lleis superiors que hi ha que regeixen a Catalunya, que són la Constitució, la LODE, la LOE, etc, etc, i les sentències dels tribunals els hi impediran. És a dir, que en aquest cas, com bé ha dit la Belén Tascón, la sentència garanteix això. I per tant, doncs,
Després hi ha el Consell de Drets Humans de les Nacions Unides, que té una resolució que demana que s'eviti el finançament públic d'institucions educatives privades.
Això, si posem en context, això prové d'uns informes que va fer la relatora de Ruanda, concretament, on l'abús de les empreses privades a través de concessions indiscriminades per part d'un estat que jo no voldria qualificar de cap manera, però que, evidentment, doncs, no fa bé les coses, i això a Àfrica succeeix, al Tercer Món succeeix molt. He esmentat abans la resolució, l'informe del relator Kisore Sik del 2015, on el posa precisament com a exemple positiu de col·laboració público-privada als concerts educatius, perquè, evidentment, i fins i tot aquest informe també ho diu, i s'inspira en els principis de Bitjan de fa uns mesos, etc. Doncs aquests principis diuen que la col·laboració público-privada és adequada, és correcta, però que s'ha de controlar, s'ha de vigilar per l'Estat, i a Catalunya, vamos, vull dir, les escoles concertades estan no controlades, estan superlligades. Vull dir, els concerts, a través dels sous dels professors, els col·legis no veuen res, ni un duro, vull dir, va directament al professorat, i les escoles només reben una part molt petita per manteniment que no arriba ni, vamos, ni a resoldre el problema real d'una escola al dia a dia.
Senyora Tascón.
Mira, jo vull reiterar una vegada més, doncs, que perquè aquí dic clar, el tema de funcionament dels concerts educatius. És a dir, al nostre país ja l'educació és pública, i el que han de garantir els poders públics és l'educació gratuïta per tothom. Qui vulgui privilegis, primer que se'ls pagui. Sobre els concerts, no és cert que a tota Europa hi hagi un model de concerts educatius. No és cert. Només existeix a Bèlgica, amb el mateix estat que nosaltres. Hi ha molts països en el qual l'escola, fins i tot l'escola privada, està prohibida. Llavors, diguem les coses com estan. Una altra cosa és que puguin rebre alguna subvenció, algun tipus d'escola. No és cert que existeixen concerts educatius a Europa. El segon punt en el nostre punt, que és la nota aquesta que n'ha sortit a Nacions Unides en relació amb aquesta, a la declaració, etc. Bueno, en aquest cas, el que hem de dir és que el que diu Nacions Unides és posar sobre el focus d'atenció en la mercantilització de l'educació, i això és un fet que estem visquent, que visquem a tota l'escola pública, a l'escola privada. Per què? Perquè tenim unes polítiques neoliberals que s'estan portant cap aquí. És aquest el punt aquesta declaració tampoc li donaria més transcendència. El que sí que ens posa sobre avís, que evidentment és un focus de segregació, la col·laboració público-privada. I després, sobre el control, hem de dir que al llarg dels últims anys, al llarg de les retallades pressupostàries, l'única partida que ha mantingut el nivell que tenia l'any 2010 és la de concerts educatius. Tota la resta de partides pressupostàries que han hagut des de llavors encara estan reduïdes. I quan reduïdes, com a mínim un 10% del seu valor. En canvi, els concerts educatius han rebut en proporció més diner que el reste de finançament de les altres partides de l'escola pública, i no només això, sinó que via modificacions pressupostàries, aquelles que no estan controlades pel Parlament, encara n'han rebut més finançament. És a dir, que, i per altra banda, transparència. Allà ens agradaria a nosaltres saber, doncs, tot el que rep cada escola concertada en funció amb el nombre d'alumnes que té. Aquesta informació no existeix. I no hi ha auditories.
Sí, una cosa, a Europa sí que hi ha escoles concertades, en el sentit de que sí que estan finançades, iniciatives privades estan finançades. Sí, sí. França, Irlanda, Bèlgica, Holanda, Dinamarca, Estònia, Malta, Anglaterra... Són
Estònia només
països...
hi ha educació pública.
No, i també algunes
perdoni,
privades.
No, és, sí, que, és que una cosa és que siguin privades, evidentment. I hi ha escoles privades, però no hi ha escoles privades finançades amb fons públics via un concert educatiu.
No, és el així. El concert és un model que...
No és així. El concert hi ha en tots els països,
el
perquè és una forma
concert.
No contractual.
No, el concert és un... Si em deixes respondre, li agrairé. El concert com a model sí que està a Espanya, però a la resta de països d'Europa, que sí que hi ha finançament públic de l'escolarització a través d'institucions privades i institucions de tot tipus, existeix a tots aquests països, per tant, sí que existeix.
No existeix.
Sí, i després hi ha una altra cosa, i és que el tema del concert, és cert que la plaça pública està pendent de determinar quin és el seu import, però el que és cert és que l'escola concertada rep pràcticament el 50% de l'import de la plaça escolar i, per tant, no té altre remei que demanar a les famílies que col·laborin en...
No hi ha dades que ho diguin això.
Hi ha
ens agradaria, sí. Perquè resulta que és que no tenim auditories d'aquest tema.
Si estiguéssiu al pacte, podríeu saber-ho.
És una de les coses que s'han demanat... I per què no hi ha informació sobre les coses?
El pacte sobre la segregació
pacte,
no hi sou.
No, però és que en el pacte nosaltres no estem, perquè aquest pacte, una de les coses que no posa en entredit i que no ataca precisament és allò més important, que és, per una banda, la lliure elecció de centre i, per una altra banda, l'escola concertada. Sobre això no diu des quan és la causa principal de la segregació. I això ens ho van les
Belén hores. Tascón i senyor Josep Manuel Prats no us posaran d'acord. La idea avui era oferir als oients del Matí de Catalunya Ràdio arguments a favor i en contra de les escoles segregades. Estarem molt pendents d'aquest debat que obre l'anunci del govern. Moltes gràcies per venir a Catalunya Ràdio. Bon dia.
Moltes gràcies.